la franca. Sí, sí, sí.
Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente.
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Pues eso. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Àlex Santamaria, hola, què tal, hola, què tal? Ja sabeu que avui divendres, Àlex Santamaria, hola, què tal, hola, què tal? I quan falla un dels dos, habitualment, si està previst, o podem gravar un programa o podem tirar de refregits. Ara feia dies que no tiràvem de refregit. Bueno, dues setmanes. No, sí. Però vinga, va. Que, de fet, us dic una cosa, a nivell meteorològic tampoc es diferia gaire el que està passant avui, temperatures més aviat altetes, fas quatre passes i estàs suant, amb el que teníem, doncs, a mitjans de setembre, que és on ens mourem amb aquest refregit, era la setmana, primera setmana del mes de setembre, concretament els dies 18 i 19, que rescatem aquests programes, concretament dilluns i dimarts següents a la setmana d'inici. I de què parlàvem aleshores? Doncs, malauradament, i mira, servirà per tornar-li a fer l'homenatge a Pepe Domingo Castaño, que el 18 de setembre s'anunciava la seva mort. Rescatàvem històries de la ràdio, rescatàvem documents del propi Pepe Domingo Castaño, i això servia, doncs, per parlar precisament del nostre mitjà de comunicació, la Santa Ràdio de cada dia, de cada dia. I també parlàvem de la polèmica del català al Congreso de los Diputados, que per aquells moments ja s'aprovava amb Francina Armengol com a presidenta del Parlamento, és a dir, del Congreso de los Diputados. També parlàvem del Mundial de Futbol 2030, que encara no s'havia atorgat, de l'eterna problemàtica dels busos i del nomenament dels administradors de Vilafranca. Sí, sí, de la Festa Major de Vilafranca, que tenia lloc per allà el 18-19 de setembre. De tot això i molt més, el que faltava. Esteu escoltant el que faltava refregit.
¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego!
¡Ron Areucas! ¡Ese ron canario!
¡Todo el mundo pide ya! ¡Ron Areucas!
¡Más de 125 años de historia para que la disfrutes en tu cubata! ¡Tu próximo cubata con Ron Areucas! ¡A ronronear con Ron Areucas! Te pones tu vasito, te buscas un rinconcito, te pones tu hielito, tu limoncito y te pones tu roncito, Areucas.
¿Cómo sabe?
Ese roncito, Areucas, para ronronear. Oh. Ay, Areucas, desde que llegaste a mi cubata me robaste el corazón.
Te llevaste mi corazón.
¡Qué alegría llevan los jardines cuando oyen esta música! Porque, ¿sabes? Saben que estamos hablando de sus salvadores, de su ayuda diaria.
Cambiaron
de la motosierra,
el
mundo. De la limpiadora.
Steel.
Del cortaseto.
Steel.
Del soplador.
Steel.
De la desbrozadora.
Steel.
De los mareadores.
Nuestra
de la
familia. Steel, Pepe.
Todos Steel. Están en steel.es esperándote para ayudar a tu jardín.
Tu familia.
¡Vivan los jardines con Steel!
¡Steel! ¡Tu familia!
¡Steel!
Pues eso.
Bueno, senyores i senyors, amb vostès el que faltava, amb Àlex Santamaría, que des de que el Ron va arribar al meu cubata, que me l'estimo molt, i Pep Vergés, que des de que va arribar a la meva vida... Hola, què tal?
Hola, què tal?
Hola.
Jo mai he estat de Ron amb...
No.
Només a Cuba. Quan vaig anar a Cuba...
Ah, llavors sí, home.
Sí, però...
Ron...
Allà per dalt.
Ron.
Allà per dalt.
Sí, sí, el Ron té aquestes coses.
Sí, Déu, jo no estava acostumat a això, el Ron amb...
El Ron, els
pirates. El Ron con hielo, el Ron con hielo, ja bevien el Ron sol.
Anaves des que llegaste a mi cubata.
Vaig a un espectacle, t'estic parlant de fa 33 anys, igual, jo què sé. I anaves a l'espectacle, el famós Tropicana.
Sí.
I aleshores a la taula et posaven l'ampolla de Ron, el no sé, ho pagaves, però tampoc era excessiu, eh?
No, no.
I ho pagaves, però no, no era barat.
Allà quedava l'ampolla.
I allà l'ampolla i les Coca-Coles i tot, tot, tot. Allà damunt tot i tu et anaves fent.
Cubata. La cubata, clar, els puristes o les puristes en la matèria parlen de que la paraula cubata no sabia, es discutia si era Cuba Libre, lo del Ron, no?, amb Coca-Cola. O era Ron amb què? Clar. Jo tenia entès que el que era amb Coca-Cola era cubata, en aquest cas el rom. I es discutia si era el Cuba Libre, el ron amb Coca-Cola, o era, no ho sé,
no.
O era la Ginebra.
Jo sempre havia sentit dir Cuba Libre, ron amb Coca-Cola.
Sí, sí, tot i que Ginebra amb Coca-Cola també aquí, a les discoteques del país, va haver una època, desgraciadament, que es va convertir en habitual, eh?
No
en
podria cubata. Prendre mai.
Era Ginebra amb Coca-Cola.
Jo mai, mai.
Sí.
De fet, ja et dic, jo totes les begudes amb Coca-Cola no m'han agradat mai. No et diré que en alguna nit de pèrdua de les, del senderi
de
no m'han hagi clavat algun. Sí, sí, sense acritud, me l'he clavat.
Sí, sí.
Però normalment ja era a les acaballes de... Sí, no, no, mai d'entrada. Només a Cuba.
Uh-huh.
I, a més, estava jo a la taula assentat veient el magnífic espectacle del Tropicana, en una època que no hi havia turisme, també t'he de dir.
Perquè que tu, de los más viejos del lugar, vas anar a Cuba en l'època que no hi havia turisme.
No hi havia turisme perquè els russos havien marxat.
Just havien enfonsat el vaixell
aquell. Russos, no, els russos havien marxat i llavors hi havia una... Bueno, de fet, jo vaig anar a l'agència a comprar el bitllet. Aquella època no hi havia tot el que hi ha ara.
Uh-huh.
Itàlia em van dir, home, millor que no hi vagis, t'ho desaconsellem. I a mi, quan em diuen tu desaconsellem, has begut oli.
Vas cap allà.
Però vaig estar perfecte, sí, perquè, clar, no haver-hi molt turisme, doncs sí, vam estar sols. I
sí,
perfecte.
Sí. Molt bé, molt bé.
I llavors va venir una bailarina del Tropicana i es va fer tot el...
Es va fer de nit.
Tot
fosc.
Es va fer tot de nit i un focus em va enfocar la cara. I em van fer aixecar per anar a ballar.
Són moments delicats, eh?
Hòstia.
Són moments delicats.
Uau.
Moments d'aquells que estàs introduït a l'espectacle i no saps ben bé si contribuir a l'espectacle i no deixar tirat a l'artista.
El problema...
A l'artista.
El problema és que això era cap al final.
Mm.
I aleshores jo, clar, ja portava alguns d'aquells rons. I aquella dona el que em va fer és fer baixar ballant
sí,
fins al terra.
Què vol dir? Ah... Sí, a tu et va fer baixar fins al terra.
I ella també baixava amb mi.
Ah, vale, vale. Pensava que ella estava dreta i a tu et feia baixar fins al terra.
M'agafava, em tocava.
Va morrar.
Em tocava. Ah, jo tenia la meva dona en aquells moments allà.
Bueno, clar. I la teva dona reia, no? És...
La meva dona es descollonava, perquè em veia amb aquella dificultat de moviments.
Sí.
Però bé, no era
un... Tu intentant contribuir a l'espectacle.
T'he de dir que no era una papa que allò que vas de tot. No, però sí que notes una certa...
Bueno, un estovament.
Un estovament. Bueno, però potser va ser la vegada de la meva vida que més gent m'ha vist en públic.
Sí, fent l'espectacle públic.
Fent un espectacle i la gent va aplaudir. Després van aplaudir tots, que no sé què collons devia fer jo.
Bueno, aviam, fer-los riure.
Igual em vaig acotar i se m'ha veure la rajilla del culete.
Diguem que la majoria, homes sobretot, aplaudeixen precisament perquè no són ells els que estan allà. Llavors, este, l'artista, este.
És que no em va quedar remei, eh? Perquè es va pagar tot i dic, què passa aquí? De qual volta m'enfoquen la cara i dic, oi, quina merda d'espectacle.
Són moments delicats. Són moments delicats, perquè sabem... Jo, per exemple, em poso la pell, no?, de la persona que... Jo què sé, per exemple, típic, despedida solter, abans es feia molt, Bagdad,
no.
Que salga el xico.
A mi aquí no m'entret
mai. I clar...
Això era una cosa legal. Tropicana no és... No,
bueno, la Bagdac és superlegal.
Bueno, no, vull dir que al Tropicana no hi ha ningú despullat ni hi ha bueno, cosa de sexual.
Quasi és pitjor.
No, home, no, és un espectacle. Mm. És un espectacle molt guapo, eh?
Sí, no, no, no.
De ballarins que van per tot el món, eh?
Però que en un moment donat les ballarines fan seductores.
No, perquè ella va fer que ballés, jo. Clar, bueno, jo
aquell punt picantó, coi.
Ella va veure, o sigui, de tota la gent que hi havia...
Tu eres el més ballador.
Clar, que la major part de gent eren d'allà, ministres, clar, i gent d'allà, perquè no hi havia gaire turisme.
Bueno.
Llavors ella va veure el diferencial, un tio guapo, elegant...
Amb pinta de català.
Pinta de català,
sí.
Del Ron Bacardí. Del Ron Bacardí.
Sí, amb dona.
Eh? Dona.
Però bastant dissimulat el tema, perquè pots pensar que la teva dona es duria separar una mica. No. Cójalo, cójalo. ja me l'imagino.
No era la meva dona, la meva parella. No es
bueno,
pot dir,
bueno,
es pot dir la meva dona.
Millor,
no és teva, no és teva.
Bueno, la dona.
És la parella.
La parella, la parella.
Ni meva, ni la meva. La parella.
La teva, no, la teva no, no és teva.
No, oh, la teva, hosti, no, la parella. La parella
cansant,
que tenia bé dormir amb mi cada vespre durant molts anys...
I que sota el seu criteri i decisió pròpia i totalment lliure té la igualtat d'oportunitats...
Jo només esperava...
De compartir...
No, ni igualtat ni res.
No sé com dir-ho, tu.
Jo esperava que ell em digués i jo ho veia, tio, què collons.
Ja.
Un tio submís, però a la vegada també despert i alerta. No. Però, bueno, va estar molt bé, eh? Vaig divertir-me molt en aquell viatge i tal. Però, en fi... Jo, que has començat amb en Pepe Domingo Castaño... Hola,
Pepe
hola,
Domingo.
Hola.
Era sempre el seu crit de guerra, eh? Pepe Domingo Castaño, que a més cantava, recordem.
Sí. Ell,
i a més, he sentit, clar, ara, com que pobre és mort, doncs tots són entrevistes, sí, gent que el coneixia, gent que se l'estimava molt... que no ho dubto, perquè és un senyor doncs, que es veu que sí, que va granjejar molt bones amistats, que vivia al costat de... Víctor... No, com es deia aquell? Emilio José. Saps el del Soledad? Soledad. I que era Pepe Domingo Castaño, que col·laborava amb ell, perquè eren veïns, i generaven moltes cançons junts, pel que m'han dit. Clar, no sé fins a quin punt d'exageració, perquè, clar, un cop mort la persona morta, bueno, era tremenda, fantàstica.
A mi fareu el mateix, no?
Sí, a tu també.
A mi em posareu a
dalt. Mira. Cantava així. Nom a gallec, Pepe Domingo Castaño, 1975. La cançó Neniña, viste pantalón vaquero y la camisa de cuadros. Ella amb les seves ulleres de pasta.
El dolor ajeno. No sabe de amor ni engaño. No dice, nunca no bailo, nunca te niega su mano. Su placer es el fumar y las máquinas de jugar.
Bravo.
Algún que otro ribeirillo, soñar y decir, riquiño, viste pantalón.
Ui, se'ns ha anat el vídeo.
Jo me'n recordo aquesta cançó.
Va arribar a número 1 de los 40 principales.
Viste pantalón vaquero y no sé qué, camisa de cuadros, me'n recordo.
A Televisió Espanyola es va fer un vídeo que és aquest que estem sentint, tot i que els veu que la cinta de vídeo té algun problema i de tant en tant grinyola. I sortia el Ballet Zoom. Ballet Zoom superposat, evidentment, amb aquells inicis del croma, gran invent, entre el zoom i el croma, allò va ser fantàstic. I sortia Pepe Domingo Castaño, corbatat, a més, amb unes melenes fins aquí, molt clàssic dels anys 70.
I la mirada perdida.
No ho feia mal.
No, tenia bona veu.
Bajo la lluvia.
I que diuen que Emilio José, que era el cantant aquell de Soledad, i que estaven, eren molt amics.
Morena, com una índia. Alta, esbelta y alegre.
Ole.
Y yo presumo de que es mía, aunque a mí nadie me entiende. Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros.
Sí. Número 1 de los 40 va arriba, eh? 1975.
Y en su alma tiene su armario.
Vídeo curiós que ja sortia el croma, eh? Aquest invent del... que ara ja te'l posen a qualsevol lloc de qualsevol programa d'ordinador. Tenia el seu què, eh?
Molt bé, tu.
Bueno, pues homenatge, home.
Home, un gran de la ràdio, no?
Gran, gran. I, evidentment, se'l recorda sempre perquè ell va revolucionar el tema de la publicitat en directe. A través de, del Carrusel Deportivo, doncs, se li va encarregar alguna cosa més que enllaçar resultats i classificacions i va començar amb el tema de la publicitat.
Bueno, després ho feia tothom.
Ja sí, sí, sí.
José ell. María García, Purito Rech.
Efectivament.
I, bueno, hi ha el gran Justo Molinero.
Hombre.
Clima, la revista para hombre. I sí, esta sí. Setmana de gala... Compartir.
Ha oído bien.
Doncs
la publicitat en directe, parlada en directe, afegida doncs, a la transmissió corresponent i adaptada a les circumstàncies. Ara ho fa molta gent, i més en programes esportius, eh? Que si la copeta, que si la, la cervesa, quan
però
marquen un gol...
Però ara no es podria fer, no?
Bueno, el tema alcohòlic, no?
No.
Tema alcohòlic, no, clar, això del cubata. El cubata.
Que pones tu cubata.
Des de que llegaste a mi vida.
Sí, sí.
Home, m'ha fet gràcia, eh? Jo crec que podríem repetir el tema del cubata, que és...
El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena...
Pues un company. Perquè l'acompanyaven molt i feien moltes conyes marineres, el d'allò.
Tiempo de juego.
Ara.
Ron Areucas, ese ron canario.
Ara, atención.
Todo el mundo pide ya Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que la disfrutes en tu cubata. Tu próximo cubata con Ron Areucas. A ronronear con Ron Areucas. Te pones tu vasito, te buscas un rinconcito, te pones tu hielito, tu limoncito y te pones tu roncito, Areucas.
¿Cómo sabe?
Ese roncito, Areucas, para ronronear. Ay, Areucas, desde que llegaste a mi cubata, me robaste el corazón.
Desde que llegaste a mi cubata, robaste mi corazón. Gran frase.
En ma vida havia sentit a parlar de Ron Areucas.
No, jo ara el buscaré a la botiga, perquè si ha d'arribar al meu cubata
no,
i robar-me...
En ma vida, és, hi ha marques que no... I, bueno, potser era massa jove, però no sé.
No, molt
bé. Així com el Purito Rech, sí.
Sí, sí. Puritos Rech, Purito... Però això era d'Antena 3, no?
No, de
Purito...
José María García.
Ah, però sí, Antena 3.
No sé si quan estava Antena 3, quan Antena estava 3. La Copa i quan estava... Perquè, a més, el... aquesta història de locutors de ràdio van acabar malament tots.
Sí, sí, sí.
Perquè,
sí.
Per exemple, el... crec que era aquest que es va barallar amb Manolo Lama, o no sé qui era.
No, era el de la... Sí, aquest...
El de la Morena, amb el de la Morena.
Es va barallar...
Que van fer les paus, però van estar molts anys. El José María García estava barallat amb un altre.
De la Morena, de la Morena, sempre. Aquests,
tots aquests barallats.
Hòstia, José María García era el líder incontestable de les nits amb Antena 3.
I estava la cadena Cope, no?
Però ell va... No, perquè a cop estava a transmissions i tal, però el programa realment nocturn que el
sí, home, sí,
va
que
ser Antena 3 perquè li van deixar fer tot.
O sigui... Jo l'escoltava perquè després venia Polvo de Estrellas.
Exacte.
Que era el programa de cinema.
El senyor Pumares.
Pumares, sí. Carlos Pumares.
Que fa unes peloteres i unes... unes...
Massa... Bueno,
sí, sí, i sí, 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 correcte. Però bueno, no, tampoc. La qüestió és que, aleshores, com que va ser líder incontestable i José María García és com és, quan va arribar el de la Morena i va començar a menjar audiència, doncs José María García va intentar, per mitjans no molt ortodoxos, perquè José María García ho ha confessat en més d'una ocasió, que, per exemple, tenia les millors entrevistes perquè hi havia certs suborns als futbolistes i demés, que, és a dir, prèviament, quedaven d'acord, bueno, per dir-ho així. I això, José de la Morena va començar, es va atrevir a denunciar-ho. I, evidentment, tu no tienes pruebas, esto sí, esto es así, i ho deia veladament a través de les zones. Ese que soborna, ese que no sé què, i aquí va venir tot.
Bueno, i la tele, la tele.
A la història de la ràdio, o sigui, la tele era inclús bestia.
Però, a més,
bestia.
Encara me'n recordo en blanc i negre.
La clave.
Joaquín Soler Serrano, que feia entrevistes,
amb la,
i anaven cigarro. Amb el whisky sí. I el cigarret tota bueno, l'estona.
I el propi Loco de la Colina, doncs...
També, whisky quan, i cigarros.
Quan ja inclús políticament no era correcte, ell va introduir aquest element fins que li van prohibir del tot, quan la llei marcava que no es podia fer apologia de...
Bueno, és que les pel·lícules, per exemple, recorda Dallas...
Sí.
Que només arribaven a casa...
I es fotien el whisky!
Whisky tots.
Sí, senyor. I la Sue Ellen, perdó, la
Sue,
noia...
No.
La...
Quina? La d'aquí?
La que doblava la nostra amiga Victòria. la jove, la jove era alcohòlica.
Sí, pobra.
I la pintaven com a alcohòlica, precisament, i crec que va ser... Vaig sentir alguna campana que va ser un pacte amb els guionistes, perquè, clar, aquest gest de posar el whisky només a entrar a la casa, va haver-hi un moment que la societat americana ja no li acabava de convèncer. I ja saps tu que els americans sí canvien alguna cosa per les enquestes, no pas perquè sigui bo o dolent, per la salut. I aleshores crec que es va pactar amb els guionistes doncs mostrar el mal que podia fer l'alcohol.
Escolta, jo recordo, quan era molt jovenet, que a casa, quan venien convidats, a casa es feia, per exemple, els homes prenien un whisky amb gel.
Sí, sí, era bestia.
I les dones prenien, algunes, un drambuí.
Sí.
Un drambuí que és com un whisky de taronja.
Un calissai.
Sí, bueno, el que fos, sí.
Algo ataronjat, algo fruitat.
Abans de dinar feien el seu whisky.
Estomacal.
Com Dallas, no? Una mica com Dallas.
Bueno, perquè sortia a les pel·lícules i vestia, i aleshores la gent copiava una mica.
No, quan jo era petit, Dallas no existia.
Escolta, van començar els dissenys de les cases a fer-se les cuines menjadors, quan van començar a sortir les sitcoms d'Estats Units, que hi havia la cuina menjador, perquè les càmeres anaven molt bé junt a la cuina i al menjador.
No m'agrada gens.
Doncs això es va començar a posar de moda gràcies a les sitcoms americanes.
Jo crec que molta gent que té la cuina i menjador d'aquests Estats Units, que foten aquestes... No han cuinat amb sa vida.
Bueno, ja, però sortia a la tele, això vesteix molt.
Jo valoro molt tenir una cuina que tingui la porta tancada, perquè ara en tinc una que és mig oberta.
Ja.
I t'ho juro, fas unes patates fregides...
No tens...
Ja pots tenir una bona campana i el que vulguis.
Hi ha solucions.
Sí, home, no fer les patates fregides.
No, posar una porta en corredera.
No, però si tinc un arc.
A los hechos me remito.
Tinc un arc.
Doncs no, tu no.
Home, però... Sant Quintí tenia una porta corredera a la meva casa, te'n recordes?
Pues ja està. Jo a casa tenia una porta corredera, però quan s'han de fregir sardines, pues sí, tanca, sí. I quan no, pues obre. Però es valora molt el fet, home, jo si una cosa he valorat de tenir cuina menjador és que quan els nens eren petits jo els podia vigilar mentre es cuinava. Ah, xaval.
Jo no vaig tenir
aquest problema. No era el cas.
I si ho hagués tingut nens els hauria posat amb...
La ràdio i la tele han estat sempre molt influents en la vida de la gent. Els mitjans de comunicació, la tele pels estereotips que d'allò... I la ràdio, doncs, també ha sigut... Home, això de l'alcohol i el tabac, durant molts anys va ser un fet indiscutiblement radiofònic.
Que era bo.
Sí, home, era bo, era boníssim.
Recorda que es cantaven les virtuts del tabac i les virtuts de l'alcohol.
I vestia molt el fet de que el locutor fumés. Perquè
bueno, jo quan era jovenet, quan et donaven un cigarro...
Quants cigarrets ens hem fotut davant d'un micròfon?
Sí.
Pues, I quants aparells es van fer malbé per culpa de la Coca-Cola o del tabac es volcava?
Sí, perquè no eren molt de cervesa aquella època. Al sortir sí que hi ha, però ja... De veure mentre treballàvem, no gaire.
Ha estat motiu sempre de conflictes. Recordo, per exemple, Catalunya Ràdio, els primers anys, que es podia fumar i veure com a totes les emissores, com a Ràdio Vilafranca i com a totes, doncs cal dir que hi havia un conflicte molt... que es va enquistar i fins i tot es va convertir en molt, per dir-ho així, radiofònic, les discussions que es tenien sempre entre el Lloro, el Moro, el Mico i el senyor de Puerto Rico, que
era
la tertúlia del migdia, que estava formada per cràpoles integrals, era gent de mal viure i pitjor veure.
Tots eren
molt bons.
Eren uns erudits,
molt bons, molt bons.
Ah, com deia, és mort,
però
eren molt bons.
Hi havia alguns de morts. I la Sílvia Coppola, doncs, que tenia el seu caràcter i no era precisament ni fumadora ni bevedora. La qual cosa es trobava sempre un estudi que era una autèntica barra de discoteca i, a més, amb el corresponent aroma de no només cigarros, sinó altres elements fumables, tipus puros i caliquenyos.
Què més vols? Que...
En la boda de mi prima no se puede fumar. Me la taca en la cantina no se puede fumar. En horarios de oficina no se puede fumar. Siglo XXI, estamos en las puertas del futuro. Vamos a morirnos de viejo, pero vamos para atrás como los putos cangrejos. En el tren, en el avión.
Pues eso, vamos para atrás como los putos cangrejos.
Claro. Recorda que va ser un trauma, eh?
Sí, 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 sí.
Ara, jo agraeixo molt que no es pugui fumar als llocs.
Tot té el seu procés traumàtic.
Va ser dur, al principi va ser duríssim. Jo me'n recordo que entraves a una discoteca...
Es parlava de que les discoteques moririen totes per no poder fumar. Bueno, estan morint totes, però no pas per no poder fumar, em sembla. Sinó per moltes altres coses.
No, jo pensava que allò, bueno, clar, és que alcohol i tabaco anava junt aquella època.
Els restaurants es moririen, recordin, deixarien d'existir, perquè no es podia fumar.
Als restaurants encara hi ha molt desagradable, que és que seus en una taula i a vegades, inclús abans d'anar, abans de començar a demanar, ja hi ha gent que surt a fumar fora.
Sí.
Llavors, si acabeu d'arribar, no us heu fumat el cigarro.
Mare meva.
Surten. Fas el primer plat i surten a fora a fumar.
Bueno, s'apanyaran.
Mira, l'altre dia vaig parlar amb un senyor d'un restaurant, no diré noms ni cognoms, ni ubicació, que no és aquí, i així mato el tema.
Deixem-ho així.
I era un restaurant en Terrassa, no? Un xiringuito, per dir-ho així, però en Terrassa, molt guapo, molt guapo.
Però obert a l'aire lliure.
A la platja. I aleshores, a la platja...
Ojo, eh?
A la platja està prohibit fumar, aquelles platges, on jo vaig parlar amb aquest senyor. I el senyor, el primer any, va dir, doncs, prohibit fumar, igual que a la platja, prohibeixo fumar i ja està.
La normativa diu així.
I la gent tenia que... Bueno, el problema és que aquesta platja, per sortir, has de pujar unes escales bastant elevades i és un tute. Llavors la gent, hi havia un moviment tant de gent que entrava i sortia pel fumar...
Col·lapsava les escales.
I col·lapsava el restaurant i els cambrers no podien passar i al final no sabien si és que venies a dinar o és que acabaves de venir a fumar. I malgrat que ell no fuma ni té cap intenció, va decidir que tornaria a deixar de fumar i ja està.
Ja. Esteu escoltant El que faltava refregit.
La sesión del Congreso pues va a ser una... Pues probablemente desde Tejero la máxima humillación que ha sufrido la nación española va a ser hoy con el pingajillo. Eso no es pinganillo, es el pingajillo.
¡Por favor! ¡No!
Porque el Parlamento se va a hablar y a entenderse. En el momento en el que no se entienden los matices como consecuencia de las distintas traducciones, esto se convierte en un diálogo de sordos. ¿Cómo van a transaccionar leyes si en ese proceso hasta las comas son claves? Cuando negocian a escondidas, lo hacen sin pinganillos ni intérpretes, todo a espalda de las instituciones.
Estic una mica cagat.
Pues eso.
Ja no sé si parlar català o què, perquè sento culpable. Senyores i senyors, bueno, sense que molesti ningú, vostè és el que faltava, Àlex Santamaría, Alejandro Santamaría, hola, què tal, hola, què tal, hola, què tal, hola, què tal. Pep Vergés, Pepe Vergés... Bueno,
Verges.
Verges, hola, què tal, hola, què tal, hola, què tal, hola, què tal.
Hola, què tal.
Hola, què tal.
Hola, què tal.
Hola.
Hosti, tu, estic...
Hola, estic, hola, en castellà i català, eh?
Estic desolat.
No.
No, no, però això aquí, amb 4 o 5 llengües, imagina't la Unió Europea amb 27. Què s'aprova la Unió Europea amb 27? Perquè, clar, si Espanya, amb 3 llengües, 4, amb 4... Pot passar tot això? Què passa a la Unió Europea amb 27 llengües diferents? Quan s'aprova, quan es vota? Les comes? On estan les comes a la Unió Europea? Quin país de tarats... Què és Espanya? T'ho prometo. No hi ha un altre nom, no hi ha un altre nom. És a dir, sortir d'aquestes coses quan Europa, els foros internacionals, a la ONU... quantes llengües hi ha a la ONU? Hi ha pinganillos, com diu ell, per tothom.
Sí, sí. I a més, una traducció que, per cert, només és dels 3 idiomes que hi ha diferents al castellà a l'estat espanyol, gallec, euskera i català. Digue-li valencià, digue-li mallorquí, digue-li formenterenc...
Ens entenem tots, els 10 milions de persones que el parlem.
Del cap de creus. Només és d'una direcció, O sigui que només és d'aquests idiomes cap al castellà perquè entenem que hi ha diputats que no arriben. Llavors, si hi ha diputats que no arriben a entendre voy a falar en comptes de voy a hablar o vaig a parlar, lògicament se'ls ha d'introduir, bueno, se'ls ha de posar un...
Però, a més a més,
només això.
Permeten que et digui una cosa més greu, i és que és un insult als traductors. És a dir, el que ha fet aquesta senyora és un insult als traductors, és a dir-los que són tontos, que no tenen nivell, i que, clar, imagina quan s'hagi aprovat una llei, ells no hauran traduït bé, i això pot ser una catàstrofe.
A més, no es preocupi, Ayuso, que amb els xascarrillos que fa vostè de forma simploide, absolutament trumpista, és fàcil traduir-ho, això, perquè sí, no hi ha més. Potser el senyor Los Santos tenia raó. Des de Tejero, que no havia habido una afrenta tan importante como esta, perquè jo no m'imagino quan entra Tejero al Congreso de los Diputados...
¡Quieto todo el mundo!
¡Quieto todo el mundo! El suelo, el suelo. Pam, 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 pam. Traducció simultània. Pam, 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 pam. Pum, pam. Quiet, quiet, quiet. Falten les comes. Esto no se entiende. El cabrón, cabrón, crec que surt... És aquest el problema. Tejero no puede dar un golpe de estado porque hay los traductores.
Pensa que hi ha molts contertulis. L'altre dia em vaig escoltar una Telecinco que va dir que el tema aquest del Puigdemont era el cop d'estat feixista més gran que hi ha hagut a Europa des de fa 200 anys.
El què? El fet de demanar amnistia?
No, en general.
En general.
El que va fer,
parlant Puigdemont, potser.
No, però, per exemple, era el tio més feixista, és a dir, Mussolini no ho va ser tant, Hitler no ho va ser tant, Franco no ho va ser tant.
No. Bueno, que ja ho tenen clar, és a dir, els que volem posar el vot en una urna som terroristes, però, en canvi, els que volen enviar la dona a casa i censurar qualsevol publicació que no estigui en l'idioma que tu vols o no digui allò que tu vols, això, bueno, se puede tolerar.
El que estaria bé, el que estaria bé, que seria el cop ja definitiu, és que Andorra entrés a la Unió Europea.
Ole. I aleshores sí que
ja tenim el català.
El català oficial...
Podem parlar en català.
Sí, sí. I aleshores no tindran por a invertir... Fixa't tu, que estiguem discutint sobre què val... O sigui, és la pregunta més rastrera que pot fer-se una Unió Europea. Tu, als Estats Units, imagina't amb lo que es gasten, la pasta que s'arriben a gastar amb tot, que estiguessin preguntant què val traduir no sé què en un idioma. Si la Unió Europea, que maneja uns pressupostos de cal ample, que a més paga unes milionades en dietes capritxoses als seus representants al Parlament, que estigui preguntant-se què ens costaria 3 pinganillos i 4 traductors...
Però és que, mira una cosa,
demostra...
et diré més. La Unió Europea, que té uns pressupostos aprovats i que els voten, i que, en canvi, arrel de la guerra d'Ucraïna, es permet gastar desenes de milions d'euros, de mils de milions d'euros, amb la guerra. Però llavors els pressupostos com els quadren? Pues, d'on surten aquests mils i mils i mils de milions d'euros?
Més al meu favor per no traduir el català res, perquè ja nos estamos gastando mucho. Doncs mira, sortirien de totes les dietes falsificades que fan els divendres els diputats que aprofiten i sembla que van a fitxar la sessió i després se'n van.
O sortirien, per exemple, de la gent que cobra per viure fora de Madrid a uns quilòmetres, i en canvi viu a Madrid.
Sí, sí, i cobrar la dieta
per... I cobrar la dieta sencera i viuen a Madrid.
Per treballar fora de la vivenda.
Ells fan veure que viuen a Saragossa, per exemple, i estan visquent a Madrid. El Mundial en Espanya i Portugal.
Però què, masculí?
El 2030.
Ah, l'organitzem nosaltres?
Clar.
Hosti, doncs jo...
Estem flipats,
eh? Jo que encara vaig allò amb un peu al davant i al darrere.
Mira, jo he dit sarsenedes, però tu no saps que s'organitza el Mundial.
Jo fa temps que ja he
perdut... O l'han de donar, però crec que s'organitza,
No, se l'han de donar.
Espanya i Portugal.
L'any que ve l'han d'atorgar.
Espanya i Portugal,
però no el munten l'any que ve, no fotem.
No, home, el 2030.
No. Ah, el 2030.
Sí.
Bueno, però no és l'any que ve, és l'any que ve 2025.
No, com vols que hi hagi un Mundial l'any que ve si acaben de guanyar aquest any?
Jo, ara m'has donat un susto, dic que haurem de tornar a buscar la mascota del Mundial, el Naranjito, recordin... Home, quin Mundial, tu, el 1982. Espanya... Quin Mundial. Fenomenal. Naranjito. Que, de fet, és, per dir-ho així, té una relació directa amb la cultura popular vilafranquina.
El Naranjito?
El Naranjito. Efectivament, perquè recordem que la processó del dia 28, el mateix dia que hi ha el pregó, hi ha una processó, xaval. O sigui, clar, tu no ho havies saber, però hi ha la processó del Naranjito, que és un Sant Fèlix, és a dir, és un sant, no, Sant Fèlix no, és el Naranjito, és Sant Naranjito. I tot el gent jove de Vilafranca, molt relacionada amb el tema de la Festa Major, doncs fa la seva pròpia processó, amb una mica de correbars, i fent honors al seu sant, que és Sant Naranjito. Hi ha el Naranjito, que va, tinc fotografies i vídeos que corroboren aquesta cosa.
I després ens queixem de l'estampa, no?
Bueno, escolta...
No.
Però ells no fan referència a res de Sant Fèlix. I després van a sopar aquí al casino. I tots, però estem parlant de que hi ha de tot, eh? Hi ha els cavallets, hi ha les cotorines, el no sé quantos, es munten amb cartrons i tal, i munten tot una... I tenen junta directiva i reunions, i efectivament el Naranjito és el personatge que honoren.
Sí que va...
per tant, dintre del Mundial 82...
Sí que va deixar petjar del Mundial.
Sí, senyor.
Del 82 estem parlant.
Del 82 estem parlant, eh?
82,
2002,
2022. 82,
92, 2002.
2022.
Sí, doncs uns 30 anys.
Ah, no, 12, 22.
Clar, 40 anys. Et saltes
43,
anys.
41 anys.
41 anys, sí.
Veus, i Vilafranca encara fa honor al Naranjito.
Veus? Però ja no sabies d'això, què fer.
Sí, mira, sí, mira, sí,
ara he caigut.
No, home, ara m'he recordat, però és que no puc estar per tot.
No, ja t'entenc. Bueno, pues no fan el Mundial del Naranjito. L'any que ve s'otorga. I Espanya és candidat en Portugal a organitzar-lo. I clar, tenint en compte que la federació és qui... Bueno, crec que són els països, no?, que ho sol·liciten, o les federacions. No sé. Total, que la federació espanyola està cobrint-se de glòria si no estava prou coberta ja. I bé, doncs, el problema de tot això és que, havent passat el que ha passat, que encara estiguem amb la mateixa ronya allà posada. I m'imagino, evidentment, tot té una raó bàsica. Poderoso caballero es don dinero. Que l'Ajuntament no té cap competència, però resulta que reuneix perquè els seus habitants estan passant aquest problema. Super d'acord. I resulta que el que es treu és un acord d'urgència, ai, ja reforçarem. O sigui que des de fa un any que saps que el tren no va, que saps que al principi de setembre comença el curs universitari, saps perfectament que se triplicarà el públic perquè, a més, el tren no va, i què has fet? Esperar que la gent es farti i es cagui amb tu. Els pobres es caguen amb els pobres conductors, que no tenen cap culpa,
personal,
que estan aguantant unes pressions.
Personal, avui he rebut moltes pressions i ells no tenen la culpa.
No tenen cap culpa. Mantenint uns autobusos de merda, perdonin l'expressió, que es cauen a trossos. L'altre dia la meva filla diu que van amb un autobús que tenia goteres.
Ai, això està molt bé.
Això està molt bé, primera, perquè no, evidentment el seient va quedar desocupat. I segona,
dutxat.
Perquè, sí, home, clar, i total, home, no pot ser que potser amb una d'aquestes goteres caigui el sistema elèctric de l'autobús i s'incendi. No crec. L'altre dia va explicar també una altra persona de confiança que el pobre conductor, clar, si els conductors, imagina't quin marron, surten de Sants al vespre, va, autobús tot ple, i paren a Maria Cristina, i clar, no poden agafar ningú més, perquè per normativa ells no poden agafar ningú més, perquè van a 100 per hora i, per tant, a partir de 100 per hora no pots portar gent dreta. Què fas? Els pobres moltes vegades se la juguen. Se la juguen i, jugant-se el seu carnet, els seus punts, deixen passar la gent. Una altra vegada em van explicar que hi havia una porta que no tancava. I el pobre conductor, veient que tot l'autobús estava ple i que el remei que tenia, lògicament, era dir, senyors, l'autobús no va com els avions, doncs ens quedem a terra. En comptes d'això, va agafar i ho va intentar arreglar-la amb cinta americana. I un cop va començar a lligar-la amb cinta americana, doncs va dir, vinga, ja aguanta. I se'n va anar a l'autopista amb una porta lligada amb cinta americana.
Però hi ha una cosa que és important.
Sí, digue'm.
Ja tenim administradors.
Ole! Sí, senyor! Efectivament.
Home, han anat molt ràpid aquest any, eh?
Però moltíssim.
Una mica més i els diuen abans de que acabin els altres.
Home, doncs mira, aviam, jo deia ahir l'anècdota, no sé qui la deia, però clar, sempre es queixaven l'administració de que quan més tard els anomenessin, menys bons grups podien contractar, per exemple, perquè està tot el peix venut. I, curiosament, aquest cap de setmana hi ha hagut el Mercat de Música Viva de Vic, que és un dels esdeveniments on més es contracta. Clar, si l'administració estigués just abans del Mercat de Música Viva de Vic, doncs podrien anar allà i mirar tots els grups que volguessin i contractar amb molta més llibertat i, com a mínim, amb més causa, perquè imagina't, els cinc administradors anant cap allà, passant el cap de setmana a Vic, i mirant tots els grups que hi ha i deixen d'haver-hi. Doncs fins i tot els han anomenat una mica tard, mira.
Si, home, si tard, seguim no, aquesta... no fotem.
Jo proposo ja que el dia 2, a la mateixa Castell de Focs del grup, ja facin un muntatge de Castell de Focs amb drons i surtin els noms dels 5 administradors nous que la gent aplaudirà. I,
que guapo.
T'imagines?
Que guapo.
Hòstia, tio. Per idees que no quedi. I la Déu no gratis. Imagines que mig del Castell de Focs surten els drons allà amb llumetes, amb els noms dels 5 administradors de l'any següent. Nen. Ahí lo dejo.
És una idea,
No cobraré,
Més espectacular.
Home, impacta.
Jo em vaig confondre una mica quan mirava els administradors.
Sí?
Perquè vaig veure un que el coneixia molt.
Ah, pensava que deies que vas veure algú
que em vas veure
a mi.
Sí, i dic, hòstia, però aquest el conec.
Ah.
Però quan vaig fixar-me bé, dic, no, cony, aquest és l'alcalde.
No, bueno, cony.
És el Romero.
Clar, i què vol dir? És l'administrador número
1. Clar, però jo veia tots allà, els nous administradors, i em pensava que la foto era d'ells només.
Ah, bueno.
I dic, home, però no pot ser que el senyor Romero, Francisco Romero, sigui administrador.
Home, ell és l'administrador principal de Vilafranca.
És el jefe.
Sí, és el jefe. Per tant, és el number one.
Bueno, en el senyor Pere Regull li deien el xèrif.
Xèrif, efectivament.
Ara a veure quin nom li treuen.
Ah? Bueno, de moment deixem-ho els sobrenoms.
Sí, de moment deixem-ho...
Que se'ls vagi guanyant.
No, no,
cadascú,
Sí.
La gent ha de ser... Si això el sobrenom jo considero que és una alegria popular. Està bé, per mi és una riquesa. Que et diguin alguna cosa mentre no sigui molt ofensiva. I, per tant, el senyor Romero, pues, que se la vagi guanyant, a veure què d'allò... I segurament, escolta, la població és sàvia i, al final, riurem tots una estona. Enhorabona, doncs, sobretot a la família de la Imma Badell, del Josep Maria Feliu, de la Imma Galofré. Mira, tu, dos Immas, eh?
Sí.
Quatre Emmas seguides, tu. Imma i Imma. I l'Arnau Martí i la Iris Serra.
Molt bé.
Enhorabona. Ja, va.
Sí, teniu davant vostra una responsabilitat enorme.
Teniu una esclavitud enorme.
Estan a les vostres mans.
Sí, bueno.
Sou responsables del devenir de la propera festa major.
Sí, sí.
I això, la veritat és que... Home, a mi em faria una mica de por.
Aquest any, però, tothom va discutint sempre, però continuaran, hauran de seguir pidolant diners, no? Por ahí. Que és la cosa més agraïda que hi ha per organitzar una festa, no? Buscar els diners, diguem-ho a mi.
Més cada vegada està més difícil.
Home, i que cada cop doncs, hi ha fórmules més tècniques a l'hora d'idear coses per poder recaptar diners i tal, i que això, vaja, jo penso, sincerament, crec que no m'invento la sopa d'all, no?
Jo no m'agradaria.
Això hauria de fer gent experta.
Jo no m'agradaria estar...
Home...
A la pell d'un administrador, perquè...
Venedors i venedores, de com igual que hi ha gent que ven anuncis de publicitat, doncs gent que vengui la festa major.
I que abans, a veure, sempre hi havia els teus, com jo, aquí a la ràdio, que teníem Caixa Penedès,
l'altre,
i ells igual.
Sí.
I ara, si t'hi fixes, aquest any no has vist cap banc, oi?
Ui, no, costa molt, tu.
Doncs imagina't abans que tenies bancs, no tan sols Caixa Penedès, sinó un altre i un altre i un altre, i ara mira els que heu vist aquest any.
Bueno, doncs perquè la cosa està a xutxar.
I
cada cop
clar,
és més
i costa trobar sponsors i costa perquè la gent ja té prou problemes i té altres... Per tant, jo valoro molt aquesta feina que fan els administradors, que és super desagradable.
Buah, ni t'explico.
Perquè, a més, has d'anar a veure amics...
I tot gratis.
No, i has d'anar... A vegades vas a veure amics, perquè, clar, molta gent utilitza les seves influències.
Oh, clar.
Mira, jo conec el de la fàbrica tal, i el de la fàbrica tal et diu que jo ho sé, això. Et diu, mira, em sap molt greu.
Però tu ets tu, però és que no...
No m'autoritzen, per exemple. Hi ha molta gent que... No, és que la central, l'empresa mare, ha dit que s'ha acabat tot
el bloc. I gent que s'estima tant la festa, que s'ha vist amb algun fregat econòmic perquè hi havia uns diners compromesos i tal, i els ha posat de la seva butxaca fins a esperar que es cobrés. I això significa uns interessos de demora i coses.
És que l'altre és cobrar, exacte.
I, claro... Ai. Escolta, no, ara que estem aquí de mal rotllo, els estem fotent aquí un d'allò que no... molt bé, Molt bé la festa major. Bueno, què és el que toca? Vosaltres el que hauríeu de fer, i no ho dic per als administradors, sinó aviso en general, crec que és una cosa que se sap, no estem aquí dient res de... És que els administradors simplement es dediquessin a estimar la festa.
I llavors, algun professional del tema,
clar,
alguns professionals que s'encarreguessin d'anar a buscar els diners.
I de tant en tant que potser els toquessin el crostó. Mira, això, vigileu, perquè no sé què. Però que ho digui algú, no tu, està decidint si generes dèficit, si no genera, si te la jugues, si... Escolta, jo tinc idees.
A més, haver d'estar patint tot l'any.
Home...
Perquè, ostres, no estem recaptant.
Ah.
Tindrem un dèficit de tal.
Un festival de no sé què.
Sobre una persona que organitza això, que no és professional, diferents fora que contractessin 5 professionals.
Però llavors s'han de pagar.
Vostè no tingui dèficit, ja. però no són professionals encara, gràcies que ho fan.
Escolta, és un honor
fantàstic. Hi ha molta gent que no ho fa, eh?
No
saps la gent que diu que no.
Ja t'avanço condeixements, jo no ho faré. Per si algú té la tentació de cridar-me.
No, jo tampoc per la...
Jo prefereixo estar en el meu lloc ajudant a les administracions que pugui, que no pas estar jo al capdavant d'una administració que, insisteixo, ara no és per fer por, i penso que ho han fet molt bé d'acceptar, i és una meravella,
sí, home, sí,
i és un honor,
sí.
I és una il·lusió, i és fantàstic. Jo l'únic que em generen és admiració. Però, evidentment, també hi ha coses que tothom està denunciant al final de cada administració que, caramba, podríem espavilar una mica més. Jo el tema econòmic no ho suporto.
Jo em recordo una mica quan començàvem a fer ràdio, Àlex,
no.
Que no cobràvem un duro i ens costava diners.
Sí.
Ens costava diners amb la benzina, ens costava diners amb els dinars.
Fèiem.
Amb els dinars, que a vegades no pagàvem. Mm-hmm. Ens costava diners amb tot. Bueno, pagàvem més tard.
Escolta, però vull dir que... Ho fèiem lliurement, també, no?
Clar, lliurement, però vull dir, això teníem... 20 anys, 21.
Fins que arriba un moment que s'ha de solucionar. Si no, no pots seguir.
No pots seguir pagant de la teva butxaca la feina que estàs fent. I aquí em sembla el mateix. Aquí ja no dic que cobri, però sí que et dic que algú ha d'anar a buscar els diners.
Escolta,
i organitzar-ho d'una manera que el diner flueixi.
Que se'ls hi posin fàcils les coses als administradors.
O que facin primitives. I si el dia 28 no ha tocat cap primitiva, doncs aquesta festa major no passarà.
El ple de l'Ajuntament ha d'aprovar una partida de primitives. I de 6,49 i grosses.
Ara.
I cada setmana els administradors invertien amb un número,
6,49
numerito. I aviam si els hi toca la grossa i organitzen una festa major.
I aquest serà, i estarem així tots pendents de si toca. Si no toca, no hi ha festa.
Home, si toca, jo crec que els administradors agafen les maletes i fugen. Se'n van a passar unes vacances a Honolulu i des d'allà organitzen. Ei! Ja hem pensat una cosa guai. Però on ets? Bueno, tranquil. Necessito soroll de platja. Bueno,
no, que se m'ha...
És com Sant Fèlix, que està a la platja.
Sí,
bueno,
és una tuberia tranquil. Que se m'ha trencat.
Sí, estic a la platja de Menorca, acompanyant el sant.
Què et sembla si toquem el 2?
Doncs mira, va, sí, escolta. Adéu. Adéu.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i algun quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. Benvolgut, i en un somriure que fa sola caminant, i en aquella foto antiga oblidada en un calaix. Heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat. Tu assenyales l'absis romànic d'una catedral, i sou joves i forts, i sentiu l'eternitat al vostre davant. I benvolgut, ni sospiteu que gent com jo estem esperant. I que simpàtics que se us veu, i quin mal devia fer, i m'ho imagino, ho intento, i t'asseguro que comprenc que encara avui sense remei tot trontoll i un segon quan una mica amb bona fe pronuncia el vostre nom. Però vull pensar que tot va bé i que no enyores aquells temps que fins i tot el recordar no saps per què, però estàs content i vas veient coses pel món que t'estan agradant tant, i agraeixes que entre els dos em féssiu créixer amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors, en cada intuïció fugaç d'una vida millor. Amagat en som molt joves per tenir res massa clar, amagat en no sé què és, però nena, no puc respirar. Ai, benvolgut, que estrany si un dia et vam fer mal. El meu amor, la meva sort, les meves mans, seguint-li la columna vertebral. Benvolgut, que ha arribat i es vol quedar. Ai, aquests dits no són senzills de gent com jo que estava esperant. Benvolgut, ho deixo deixo aquí, que sé que ets un home ocupat. Suposo que és moment d'acomiadar-me esperant. No haver-te emplenyat massa, no haver semblat un boig. Que la força ens acompanyi, adeu, fins sempre, sort. Per si un dia ens creuem, ja em disculpo que em conec. Faré d'home seriós, esperaré darrere dret. Mentre tu li fas brometa, veig cara als burs casals. Mentre tu et reivindiques com molt més elegant. Farem adeu i marxarem i ell em dirà que t'ha vist vell. I pas a pas ja estaràs tan lluny. Com el cretí que abans d'entrar a història li tocava el cul. Arrambant-la contra els arbres del costat d'un institut. Ai, pobrets meus, com s'haguessin espantat.